Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bona tarda i bona hora, amics de Ràdio Estel. Ja tornem a ser aquí, amb ganes, amb il·lusió i un gran somriure d'estar amb vostès. I tenim davant nostre David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, qui us parla. Aquesta tarda, sobretot, no canvieu d'emissora, esteu amb nosaltres. Serà una tarda molt especial, molt màgica. Som-hi!
Eixos de felicitat.
Ja tornem a estar aquí, després que aquest dematí amb en Xavier Pladevall hem estat parlant del benestar mental com a indicador de felicitat. Bona tarda, senyora Pau.
Bona tarda, Jordi.
Pau Simó, li vaig demanar com volia que la presentés i em vaig connectar a la seva web, que després ens diràs quina web és. Mare de tres nois, que és la millor presentador, la millor presentació que pot tindre una persona. A part, ets psicòloga, a part, renaixedora i a part, facilitadora de cercles de dones. Bona tarda o bona nit, perquè a les 8 i quart ja, o 20:15, perquè estic mirant el David, que abans m'ha fotut bronca perquè no puc dir les 8 i quart, perquè ja és fosc. Com estem?
Un quart de nou, Jordi, un quart de nou en català.
A mi, Pau, ja saps que a mi aquestes coses em costen. Jo tinc a dir... El David cada dia fa una classe de com dir les hores.
Doncs molt bé, moltes gràcies. Molt de tardor, estic.
Una pregunta, Pau. Ens pots dir la web? I així ens comencem ja, perquè la gent que es vulgui connectar a la teva web ja pugui començar a mirar cosetes?
Sí, mira, la meva web és renaixerdelcàncer.com. Aquest és el projecte.
Renaixerdelcàncer.com. Mira, sí. el propòsit del programa, més que res perquè els nostres oients sàpiga una mica de què anirà aquesta petita xerrada, és quins recursos podem tindre en el caminar de la nostra vida. ¿Vale? Uh-huh. Per circumstàncies personals, algun fet que ens hagi pogut col·lapsar en moments puntuals, quins recursos hem tingut. Llavors, l'altre dia, mirant pues, un post teu, que no recordo si era l'Instagram o el Facebook, em vaig dir, tinc a parlar amb la Pau perquè vingui, perquè expliqui una mica, amb aquests 40 minuts que tenim, que ens explica una mica la seva vida. I a més, a la Pau, estimats oients, li he demanat, i sé que li he demanat a última hora, que abans d'acabar el programa ens faci una petita i curta meditació guiada.
Perfecte.
Llavors, explica'ns una mica, primer, què és això de facilitadora de cercles de dones? Què és això?
Doncs, bé, els cercles de dones és alguna cosa que ara està bastant, no diré de moda perquè no és així, però que se'n parla molt més que temps enrere, val? Els cercles de dones o les dones en cercle o les dones reunides sempre havíem estat fa moltíssims anys i a poc és una cosa que hem anat perdent per la manera que tenim de viure, no? Els nostres processos vitals, els nostres moments, doncs cadascú viu recollida a casa seva i hem deixat de compartir d'alguna manera. Per tant, hem deixat d'estar connectades amb nosaltres mateixes i jo després de passar un càncer de pit vaig sentir que el que havia de fer en primer lloc era connectar amb la meva feminitat. I a través d'aquesta connexió i a través d'aquest treball de retrobar-me, vaig anar endinsant-me amb el món de la feminitat, de lo femení, i els cercles de dones és un bàsic, per així dir-ho. I llavors, també em vaig formar per poder-ne facilitar.
Llavors, una pregunta. Per què un cercle?
Per què un cercle?
Exacte.
Bueno, perquè un cercle és el símbol, és el no em surt el nom. Bueno, l'element, diguéssim, més antic, no? Sempre la reunió al voltant del foc, al voltant d'una taula, al voltant... Bueno, és alguna cosa que el nostre inconscient de seguida reconeix i de seguida, doncs, se sent còmode, no?, amb aquest espai. En cercle té... Vull dir, ningú està per sobre ningú, tots som iguals, un cercle pot ser més petit, un cercle pot ser més gran, s'eixample, s'estreny... Bueno, té aquesta dinàmica que una altra forma, diguéssim, no la té.
Té alguna cosa a veure que no s'escapi res?
Sí.
Cap energia?
Perdó?
No, quan ens fiquem en cercle, té alguna cosa a veure amb que de tots els que estem allà no s'escapi res de fora del cercle?
Exacte. Un cercle està tancat. No és un símbol, no és un element obert. És alguna cosa que tanquem nosaltres i que tot allò que passa, bueno, ens connecta, doncs, mira, a la nostra matriu, que és on estàvem, no?, quan érem petitons. Sí, és un element que, bueno, que tot arreu, diguéssim, sempre ens hem anat reunint o relacionant en cercle, però que actualment és una cosa bastant en desús, no? Hi ha una relació així de tots d'igual a igual i tots en cercle. I a la feina, a la família, on sigui, no ens acostumem a reunir així. Llavors és una manera de relacionar-nos on s'obren les dinàmiques i s'obre energia molt diferent, molt transformadora i molt interessant.
Per tant, tu sí. Em recomanes que en el moment que jo faig una classe a la universitat, en comptes que jo em pugi en una tarima i faci el meu speech, intentar que la classe sempre estem en cercle per transmetre aquesta igualtat entre tots?
Pots provar-ho i veuràs que no té res a veure. L'energia que es desprèn i el que s'esdevé, diguéssim. Clar.
Ens expliques una miqueta què significa això de renaixedora? Vull dir, perquè parteix de la base que els nostres oients, uns ho sabran, uns altres, sí. Pues, els hi sonarà alguna cosa, però no ho sabran concretament.
Sí. Mira, el de renaixedora, que té a veure també una mica el sentit del meu projecte, de renaixer del càncer, doncs bueno, jo vaig sentir, després de passar aquest càncer, doncs que vaig renéixer d'alguna manera, perquè vaig començar a fer les coses i mirar-me la vida d'una altra manera i a nutrir-me d'una altra manera i, per tant, vaig sentir que vaig renéixer, val? I en paral·lel vaig començar un procés de sanació a través d'una tècnica que es diu rebirthing, que vol dir renéixer, renaixement, val? I que és una tècnica que combina d'una manera magistral la respiració conscient, el poder creatiu de la ment i la purificació dels elements. En conjunt, és una de les moltes teràpies que poden haver-hi, jo vaig agafar aquest camí, per la sutilesa del fet de que a través de la respiració, una cosa tan senzilla, tan simple, i que evidentment tots fem i sabem fer, però que respirem bastant malament i que només posant consciència i respirant d'una determinada manera som capaços de desbloquejar patrons, som capaços de millorar, de relaxar-nos, de canviar tant el nostre a nivell físic com a nivell emocional, com a nivell mental, inclús a nivell espiritual. Llavors, els terapeutes, diguéssim, especialitzats, experts en aquesta tècnica, doncs som renaixedors, és com s'anomena. Llavors, per això, doncs poso que soc renaixedora en aquest sentit.
Jo me recordo que vaig fer el curs, després, perquè es van conèixer en l'última classe, després de que el vas fer tu,
sí.
A mi em va
sí.
quedar un mòdul per fer, vull dir, i és una cosa que estic sanant ara, curiosament, i me recordo el primer dia que vaig arribar a casa, em vaig dir, què has fet? Respirar. I respirant solventes els problemes? I vaig dir, m'han dit que sí. Llavors, quan això ho expliques, que respirant, alguna cosa que fem de manera automàtica, des del moment que vam néixer, podem ajudar a resoldre problemes, es fa difícil de creure, no creus?
Clar, bueno, és justament el que acabes de dir, no? Una cosa que fem de manera automàtica. Clar, respirem d'una manera automàtica, superficial, sense posar atenció, sense posar presència, ni sense comprendre la gran potència que té aquesta gran eina, que és la respiració. Si observem un nen petit, un nadó, com respira, no té res a veure com respirem nosaltres, no? Quan ens fan un ensurt, quan tenim qualsevol cosa, el primer cosa que notem en el nostre físic és les palpitacions del cor i com que la respiració se'ns talla, no? Llavors, a mesura d'anar rebent doncs, diferents traumes, decepcions, problemes, el que sigui, ara petits, doncs anem inhibint el nostre, la nostra respiració i anem com bloquejant determinats aspectes, per dir-ho així. Llavors, el reversing el que consisteix en, és en desbloquejar aquests patrons i, per tant, respirar d'una manera alliberada. Val? Llavors, hi ha exercicis suaus, hi ha exercicis curts de respiració conscient i connectada, i hi ha processos doncs, de fer cicles de 10 sessions, que és com, bueno, que és d'alguna manera el que es recomana per fer un treball profund.
Llavors, m'estàs dient que, perquè tu ets psicòloga, m'estàs dient que respirant, si em veus a mi respirar o el David que el tinc davant, pots arribar a detectar quines problemàtiques podem tindre?
Bueno, d'una manera molt curta i molt sintetitzada, la resposta és sí, però bueno, amb matisos, evidentment. Quan tenim, normalment les sessions de respiració es fan estirats i, per tant, veiem tot el cos com respira, val? Des, de, doncs, des del pit, el tòrax, l'abdomen, el coll, el nas, el soroll, no? La intensitat, si és profund, si és superficial, si hi ha una pausa entre l'inhalació i l'exhalació o al revés, no? Si hi ha interconnectada, si respira més per dalt o més per baix, etc. No? Tot això al final són, bueno, són bloquejos que responen a un tipus de bloquejos emocionals i creences limitants que tenim en conseqüència. Val? Per tant, sí, la resposta és sí.
I moltes vegades, quan això m'ho preguntàvem, jo sempre, he sempre tingut la mateixa resposta, és a dir, quan un nen plora, és evident que la seva respiració està agitada. Per tant, sabem que plora perquè el sentim plorar, però també perquè el tipus de respiració ha canviat de manera brusca.
Sí.
Llavors, és un exemple, evidentment, exagerat, que tots els que hem tingut crios l'hem viscut en directe, però al final què li dius? Respira. Tranquil·litza't. I al moment que compassa la respiració, doncs el nen ja torna a recuperar l'estat anterior.
Exacte. I a vegades quan estem nerviosos o hem de fer un examen o hem de fer alguna cosa que ens altera o que ens posa nerviosos, només això, només posant atenció a la respiració i intentant calmar-la o sentint-la, doncs bueno, és la manera que podem sentir-nos més en calma i més en pau.
Vale,
no? Això també és una cosa bastant sabuda.
Vale, ara és un moment de publicitat.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Eixos de felicitat, a Ràdio Estel.
Seguim amb Pau Simón, psicòloga, renaixedora, facilitadora de cercles de dones, i ara estan comentant doncs, la importància de la respiració. Estic seguint una mica el teu currículum, aquestes dues línies que tens a la teva web. Jo recomano als nostres oients que es connectin a la web i la vegin, que la disfrutin. I sobretot que vegin la foto de la Pau perquè transmets molt bona energia. I sobretot, com el teu nom diu, molta pau. I una pregunta. Què t'ha portat la psicologia en tot aquest procés de vida?
Bueno, la veritat és que el tema de la psicologia el tinc com molt impregnat. De vegades, mira, justament l'altre dia el meu fill petit, que té ara farà 14 anys, em deia, però ara què m'estàs parlant? Com a mare? Com a psicòloga? O com, bueno, pues, no ho sé, és a dir, ho porto com molt integrat, no? I evidentment doncs és com un fonament de coneixement que m'ha recolzat molt per anar transitant tota la vida, no? Per ajudar els altres, evidentment, però també per ajudar-me i sanar-me a mi mateixa.
Llavors, ara arribem a la part del currículum més important. Mare de tres nois. Què t'ha portat als teus tres fills? En tot aquest procés que ens has explicat tu, d'aquesta transformació, d'aquest renaixement degut al càncer que vas tindre, què t'ha portat el fet de ser mare? I que, sobretot, què t'ha portat aquests tres nois?
Bueno, d'entrada, sentit a la vida i molta felicitat, no? Moments complicats i quan estàs malalt amb un procés llarg, bueno, tens la doble vessant, en el sentit de que els fills, tenir fills, és un motiu per llevar-te al matí i per lluitar, però hi ha altres moments que ho sents com una càrrega, en el sentit de que, no? I un sentiment com de culpa de no poder estar, de no poder acompanyar, de no poder ser la mare que era abans, amb tota la presència i il·lusió que podia tenir, no? Llavors, bueno, és com aquesta doble, bueno, doble casuística, per dir-ho així. Bueno, els fills són els meus grans mestres, perquè t'ensenyen i a mesura que es van fent grans, perquè ja els tinc grans, doncs bueno, això, lliçons de vida, però molt de sentit. A mi m'han donat molt de sentit a la vida i molta il·lusió en anar creant projectes i en jo transformar-me i millorar i créixer.
Llavors, ara es pots explicar una miqueta, des d'una vessant positiva, que entenc que potser depèn de qui ens estigui escoltant, dient com es pot parlar del càncer des d'una vessant positiva, aquest procés de vida que tu vas veure i que et va provocar un canvi. Perquè segons hi puc llegir sobre tu, abans eres una executiva no agressiva, perquè tu d'agressivitat, per molt que hagis canviat, no crec que ho siguis, però sí que vivies en un món, entre cometes, més estàndard, més normalitzat, de la competitivitat i de la pressió amb el món empresarial.
Sí, la veritat és que, bueno, una mica com estem tots en un món molt bueno, capitalista, masculí, en el sentit d'atributs masculins, de fer, de produir, d'objectius, del sentit lògic, i on tot el que són atributs més femenins, doncs han quedat com no tan aprovats o no tan reconeguts, no? I per tant, doncs, jo com a dona, i sé que moltíssimes dones doncs, estan en el mateix procés, diguéssim, o en la mateixa situació, doncs vaig anar com, bueno, adormint, anestesiant, no reconeixent, bueno, totes aquestes qualitats més femenines, no? De la creativitat, més de la dispersió, més una cosa més artística, perquè és el que es fomenta en la societat en la que vivim, no? Llavors, bueno, tots aquests atributs doncs, més masculins i més d'anar a fer i produir, etc., doncs, bueno, doncs estava en aquest món, doncs, treballant al món del màrqueting, en una empresa, i així. Sí, sí.
Llavors, t'arriba la notícia, sí. Et diuen, tens càncer, eh?
Sí.
Llavors, què passa amb la teva vida? I, sobretot, el que crec que ens interessa és com, amb els recursos que tens, sí. O és que els busques, si és que no els tenies, aconsegueixes aquest canvi.
Bueno, d'entrada, en el moment que m'estàs portant ara, no, d'un diagnòstic i estan dient com a mínim un any de tractament, amb tota una sèrie de tractament, doncs, evidentment, molt agressiu, doncs, clar, en aquell moment se t'enfonsa el món i el que passa és que et surt un stop gegant que et diu atura't, no? Para't. Jo portava molt de temps treballant molt estressada, molt, bueno, com passada de voltes i sense ser capaç de posar el límit a les coses i, per tant, jo vaig sentir que la vida, per imperatiu, em deia prou, atura't. O sigui, o pares tu o et paro jo. I va ser així. Llavors jo vaig rebre com, uau, no? La vida m'està dient això. Llavors, durant tot l'any de tractament, doncs, bueno, moltíssima paciència, aprenent a acceptar i mirant de buscar referents i de buscar maneres de mirar la vida d'una altra manera, perquè el primer que vaig entendre, o el més important que vaig entendre, és com que havia de canviar la manera de mirar la vida, no? La manera de mirar les coses. No puc, hi ha moltes coses que no estan a les meves mans i jo no les puc canviar, òbviament, Per tant, no em vull enfadar amb això, no vull lluitar contra això, que no tinc cap poder sobre tot això exterior, que no puc fer-hi res, però que sí que tinc el poder i la responsabilitat és com jo em miro les coses i com jo les visc. Llavors, doncs, bueno, vaig anar indagant aquí, fent tot un treball personal, bàsicament amb el fil conductor o amb el focus posat amb el món que vivim. Tenim un tou de distraccions, un tou de missatges, estem hiperestimulats, etc. I per tant estem anestesiats i distrets, i jo el que vull és tornar a casa, tornar a mi mateixa. Necessito buscar espais on regenerar-me, on nutrir-me, coses que em sumin, que no em distreguin, que no em perdi. Jo vull ser, vull deixar de fer i vull ser. Llavors, amb aquest diguéssim, propòsit o amb aquest camí, doncs vaig anar trobant recursos. Un d'ells va ser el rebirthing, el tema de la respiració, meditació, contacte amb la natura moltíssim, per mi és també essencial, ioga, el tema de l'alimentació, sincronitzar-me doncs, a mi mateixa amb la natura, a través dels aliments. Bueno, va ser tot una mica de tot aquest camí, que el vaig començar fa 8 anys, que va ser quan em van diagnosticar i quan vaig fer tot el procés, i segueixo en la mateixa línia, diguéssim. No... El meu objectiu diari és aquest, d'alguna manera, distreure'm al màxim amb tot el que em ve extern i no perdre la connexió amb mi mateixa. Sentir-me arrelada i sentir-me sincronitzada amb el moment, amb l'estació, amb l'ara, amb l'aquí, etc.
Ens pots explicar una miqueta? Tu imagina't que estem al sofà de casa, estem xerrant, que no s'està escoltant ningú. Què significa tornar a casa? I per evitar confusions, perquè moltes vegades és un llenguatge que s'utilitza i la gent que no sap el significat li aporta el seu significat. Llavors, ens pots explicar una miqueta, perquè crec que és molt important, el significat de vull tornar a casa?
Sí. Doncs mira, jo he dit tornar a casa en el sentit de tornar a mi mateixa, no? Bueno, quan jo estava al ventre de la meva mare i quan tots estàvem al ventre de la nostra mare, bueno, estàvem al paraís, no? Estàvem amb nosaltres mateixos, estàvem sense cap distracció, per dir-ho així. Sense cap input extern, sense res que ens fes sortir de nosaltres mateixos. I bueno, la majoria de problemes que tenim avui en dia a la societat bueno, tenen molt a veure amb tot el que ens envolta, no? Amb tot el que ens envolta i tot el que ens distreu i no ens deixa estar amb nosaltres mateixos. Jo tornar a casa per mi és tornar a mi mateixa, poder dedicar un espai, un temps al dia a sentir el meu cos, a habitar el meu cos, a sentir com respiro, a sentir els meus òrgans, si tinc doncs, que, ostres, ara aquí els cervicals em tiba una mica, que em fa una mica de mal, o que em fa una mica de mal a panxa, potser he dinat massa, o potser he sopat massa, o no ho sé, una mica sentir-me, viure'm, habitar-me, el meu cos, no? Això és, per mi és, casa meva és el meu cos, és sentir-me tot això, i poder observar també els meus pensaments, poder sentir les meves emocions, no? Moltes vegades preguntes a la gent com estàs o com et sents i és com, ostres, doncs no ho sé, però com estàs, però quina emoció? I no sabem com ens sentim. Tornar a casa és això, és estar amb la presència de nosaltres mateixos, tenir consciència de qui som i de com estem, com està la nostra ment, si està agitada, si té molts pensaments, si aquests pensaments tenen a veure amb el present, amb el passat, amb el futur. Simplement observant, no identificant-nos amb aquests pensaments. És a dir, bueno, estan aquí i els observo, no? Com observo el meu cos i veig que em fa més mal aquí o que em fa més mal allà o que em sento això inflada de la panxa o no m'hi sento. I les emocions igual, no? Tenir aquesta presència, tenir aquesta consciència de nosaltres.
Una pregunta. Això té alguna cosa a veure amb l'estat de plenitud?
Home, jo penso que si no estem connectats amb nosaltres mateixos, si no estem, no, a casa, seguint amb la metàfora, és difícil que sentim un estat de plenitud, perquè, clar, vaja, jo estic convençuda que un estat de plenitud no me'l donarà res exterior, ni tenir un cotxe, ni tenir res del fer, ni del que està fora meu. A mi un estat de plenitud el sentiré dins meu. I per tant, clar, el primer pas és sentir-me jo mateixa i sentir aquesta pau que sentim quan estem connectats amb nosaltres mateixos.
El sabries definir, aquest estat de plenitud? T'ho dic perquè l'altre dia, estant amb uns amics, jo vaig dir, bueno, i meditar, m'he trobat molt bé, m'he trobat en plenitud. I em va dir, Jordi, què significa estar en plenitud? A més, és un amic que m'ho va preguntar en castellà. Digo, cuando estés, lo verás. Describir-lo, ho acabem limitant. Tu com ho definiries?
Bueno, estic d'acord amb això, no? A vegades volem posar paraules i volem explicar coses que és difícil, no? Perquè no hi ha paraules potser que ho descriguin i que es tracta de viure les coses, no de creure-les ni de pensar-les, sinó és de sentir-les i viure-les. Aleshores, un estat de plenitud és... Jo penso que ho sento que és un estat en un procés de calma, de calma absoluta, de gaudi, de no necessitar res, d'estar amb el màxim benestar a nivell bàsicament mental i espiritual i emocional. Vull dir, perquè el cos és com que ja ni el sents.
Jo me recordo fa molts anys, em van preguntar, va haver un amic que m'ha dit... Com sé jo si estic enamorat? Al final, la sensació d'enamorament i plenitud és molt similar, des del meu punt de vista. I vas dir, si m'ho preguntes és que no l'has sentit. Quan el sentis, és fàcil d'identificar-lo. Passa que no l'has sentit mai, doncs llavors el vas buscant i no el trobaràs mai, perquè o el tens o no el tens. No? I llavors, són coses que amb xarxes socials se'n parla molt, però després... fer el treball que es té que fer, que m'agradaria que m'expliquis una mica, perquè moltes vegades jo, per exemple, faig constel·lacions, ara hi he après a fer el tarot, i moltes vegades es pregunten, escolta, fem constel·lacions, em solventaràs els problemes? Jo sempre dic, no, hi ha un treball. Si no hi ha treball darrere, la màgia, jo per mi només hi ha un moment màgic, que és el moment de que s'uneix l'espermatozoide amb l'òvul i ahir generem vida. Aquest és l'únic moment màgic que jo conec. La resta es pot més o menys explicar en base a creències científiques, espirituals o de les que siguin. Llavors, ens podries explicar l'esforç que has fet tu per estar com estàs ara?
Bueno, precisament la paraula jo crec que no seria esforç. Perquè jo esforç ho vinculo amb la meva vida passada, per dir-ho així, abans de la meva vida, abans d'haver passat el procés de càncer, no? Que vivia des de l'esforç, sempre la lluita, sempre el fer més, sempre l'exigència, el perfeccionisme, no? Vivia en aquest era el meu patró, i que crec que hi ha un gran denominador comú, no? De persones que per adaptar-nos a la societat doncs hem hagut de viure així. Després vaig mirar de viure la vida des d'un altre lloc i l'esforç miro de que no hi sigui a la meva vida, de fer les coses que em surten de dins. He anat creant hàbits, he anat creant rituals que em nodreixen, saludables, i he anat aprenent això, a viure la vida, però des d'una manera com més, no sé, més tranquil·la, més agradable, sense que aprenent a escoltar la ment i no identificar-me amb ella i que no em torturi, que no entrar en bucles ni en matxacar-me, no? És a dir, bueno, doncs acceptar, entregar-me més a l'acceptació, que l'acceptació té molt a veure amb la confiança, no? Quan accepto una cosa és que confio, si accepto la vida és que confio en la vida i confio en mi. I si confio, i em rendeixo i m'entrego el que hi ha i miro de donar el millor de mi, de viure el millor des d'aquest lloc sense tant d'esforç. Jo vaig acabar molt esgotada de l'esforç, d'aquesta paraula esforç, i tinc una mica
de mania,
d'urticària. Sí.
Però ets conscient que estàs sent molt transgressora? Perquè un dels pilars de la nostra societat és l'esforç, el treball, la lluita, Després sí. Ja afegiríem la competitivitat, exacte. Sacrifici, i si no et sacrifices, i si el treball el tens que fer con el sudor de tu frente, que ja. És una frase que tots, jo crec que la tenim gravada, sí. Sembla que no hi ha mèrit darrere. I tu ens estàs dient absolutament el contrari. No esforç, tranquil·litat, deixar-nos aportar, fluir, confiar. Si tu surts sí. Al carrer, la paraula confiança no existeix. És a dir, ja. No confia, sinó controlem de que un cotxe no es passi per sobre, o que no arribem una espenta, o que... Jo explico un detall als oients, per una mica relaxar aquesta conversa amb la Pau. Hi ha al pàrquing d'allà a la universitat, hi ha una màscara que porta exactament, senyor David, 3 setmanes al terra. Ningú han sigut capaços de recollir-la i tirar-la a la brossa. I a més, és una màscara de color violeta. Per tant, és fàcil, no? Per tant, estem sota el control, el sacrifici. Llavors, quins consells ens pots donar per fer aquesta transformació i no tindre que passar també una crisi com la que has passat tu? Quins consells es pots donar? Després la gent, ja saps tu, Pau, que els agafarà o no els agafarà els consells. Sí. Però quins consells es donaries?
Mira, primer de tot, crec que qualsevol canvi o qualsevol millora que vols fer a la teva vida, cal que el canvi et vingui de dins, que tu sentis un crit dins teu, que hi hagi alguna cosa que et grinyola, hi hagi alguna incomoditat i que tu diguis vull fer alguna cosa, vull fer un canvi. Que tu et decideixis i et comprometis a fer això. I després que et preguntis, tens una conversa amb tu mateix, et preguntis i què estic disposat a fer? Val? Perquè moltes vegades volem moltes coses però no estem disposats a fer res o estem disposats a fer molt poc. Aleshores, clar, des d'aquí és difícil que les coses s'esdevinguin, no? Llavors, jo el tema esforç i sacrifici ho deia des del lloc de... Clar, a vegades les coses surten o a vegades les coses no surten. Si jo m'esforço molt en una cosa, jo tinc un desgast energètic brutal, no? I mentalment, no? Hi ha enfados, hi ha tota aquesta lluita que em desgasta, bàsicament. I que no acabo d'estar mai contenta, perquè després sempre vols més i sempre has de fer més i sempre has de... etcètera, no? Llavors, per tant... una de les coses que a mi m'ha anat molt bé, molt bé, molt bé, és el fet de connectar amb la natura, de sintonitzar amb la natura, amb el moment. Això, bueno, ens baixa molt de la ment agitada que normalment tenim, sobretot els que viviu més a la ciutat, doncs tot aquest estrès, tot això que deies, no? Del carrer, del ritme, de tot frenètic. Només poder estar a la natura i si no podeu estar, qui no pot estar al bosc, doncs és igual al parc, observar els arbres, observar com estan els colors de la tardor, com cauen les fulles... Simplement observar, sense jutjar, i estar en contacte amb això. Vale. La natura és la gran, diguéssim, sanadora en el sentit de calma, de baixar tota l'agitació de la ment i de tranquil·litzar-te. No? Jo crec que aquest seria... I mirar de baixar una mica el ritme, sempre que puguis, sempre parar un moment, escoltar-te com respires i mirar si pots... fer el que estàs fent, una miqueta més a poc i amb una miqueta més de consciència i presència. Però si no ens desembalem, no?, amb el cotxe que poses i uau, no?, i acabem sempre anant corrent. A vegades a la ciutat passa això, no?, que vas corrent perquè tothom corre i al final dius, però si jo no tinc pressa, què faig corrent? Ah. Una mica això, no?, mirar d'anar més a poc,
vale.
No cal córrer.
Llavors, ara, David, passem la publicitat una mica més a poc.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim amb Pau Simón. Pau, ha arribat el moment que tots estem esperant de poder començar aquesta meditació guiada que ens ajudis a frenar com molt bé ens dies abans de la publicitat, a frenar, a baixar el ritme, perquè, i a més tens raó, quan entrem a Barcelona sembla que, i perdoneu als oients l'expressió, sembla que anem amb un coet al cul, sinó, i en canvi, quan surts fora de Barcelona sembla que la velocitat de les coses va canviant, no? Llavors, jo crec que sentint-te com guies la meditació, això ens anirà molt bé. Llavors, quan vulguis, el David ja està preparat per ficar-te la música que ens has passat. Quan vulguis, pots començar.
Perfecte. Doncs d'entrada, el que us proposo és que us asseieu en algun lloc còmode. Podeu asseure-us o podeu estirar-vos en una posició que no us suposi fer cap esforç, que estigueu còmodes. I comencem tancant els ulls. I que aquest tancament dels ulls sigui cap enfora i que ens imaginem que podem obrir els ulls cap a dins nostre. I ens observem. No has de canviar res, simplement posar atenció a com estàs. Pots posar una mà al cor i una altra al ventre, i sense la teva respiració, sense voler-la canviar. Adona't que l'exhalar vas deixant anar i poses la intenció i l'atenció que al deixar anar l'aire t'alliberes. Que cada exhalació et destensa. I vas sentint el cos relaxat i tranquil. El teu cos et somriu i t'agraeix el regal. I ara sents la natura. Sent la tardor. La brisa de l'aire, les olors, la fresqueta, la humitat, els rajos de sol tímids. I respira. Respira la tardor. Ets una fulla. Ets una fulla d'un arbre. Un arbre robust i gran. Ferm. Amb moltes branques. Ets una fulla que sents l'aire i sents la manca d'aigua dins teu, perquè som a la tardor. I vas observant les teves companyes, com es deixen anar de les branques, com dansen i ballen, i juguen amb el pes de la gravetat, i donen voltes i voltes abans no descansen a terra. Respira. I quan sentis que et vols deixar anar, simplement fes-ho. Ets una fulla que et mimetitzes amb l'aire, que et sents lliure, et sents lleugera, liviana. I et creues amb les teves companyes que també ballen amb molta pau i alegria. Quan arribes a terra, sents la humitat i et sents tranquil·la. I respires la pau de descansar. I quan t'ho sentis, pots anar movent el teu cos molt lentament, molt suaument, recollint la lleugeresa de la fulla, a poc, amb amor, amb suavitat, i la guardes com un tresor de tardor a dins teu. Gràcies per cuidar-te, gràcies per ser. vulguis, també pots anar obrint els ulls i pots anar tornant. Si no t'has adormit. Com us sentiu? Com esteu?
Pues, ha sigut un moment màgic i és difícil aquí a la ràdio aconseguir aquests moments. Perquè, vulguis o no, estem tensionats. Em anava fixant amb la cara del David, que el tinc davant, i realment l'únic que podem dir és gràcies, 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 Pau. Ha sigut espectacular.
Gràcies a vosaltres.
Pues, Pau Simó, ens podries recordar la teva web perquè el qui vulgui seguir, veure alguna coseta més sobre tu?
Sí, doncs la meva web és reneixerdelcàncer.com.
Reneixerdelcàncer.com. Pues, moltes gràcies, Pau.
Gràcies a vosaltres.
A mi m'han quedat moltes coses per seguir-te preguntant, moltes, 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 moltes coses, i és una excusa per tornar-te a convidar un altre dia, perquè realment per tu, parlar amb tu per mi és tot un repte, i a més tot un aprenentatge.
Gràcies, Jordi.
Una abraçada ben forta, Pau.
Encantada, una abraçada.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà, al matí, a la una. Bona nit i, sobretot, després d'aquesta meditació, que descansin.